Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12, a veure si algú ens pot dur una velleta, una mica
Juliana,
de... real, velleta. Sí, clara. Una mica de paper que ha tombat tota l'aigua amb el got ple fins a la bandera. Que
a veure,
tenia.
Estem nerviosos perquè és un dia difícil.
És un dia molt difícil, tocarem temes molt delicats en tots els sentits i jo vinc ja tensa, vinc nerviosa perquè m'he passat el matí fent karaoke de l'oreja de Van Gogh.
Clar, home,
sé que parlarem d'aquesta qüestió i estic neguitosa i perdoneu, mira si m'he...
Entra, Clara, entra un moment.
Gràcies,
entra un moment,
la Juliana té aquest punt de vegades que sembla que vagi a I5, però és per això també que l'estimem.
Em vaig perdre psicomotricitat.
Sí. La ràdio segueix sonant de miracle, eh?
Sí.
Amb el mullader que hi ha aquí.
No, és veritat, no era fàcil, no.
Jo vaig treballar en una ràdio, i tu, Marta, també.
Per tant, era flash.
Exacte.
Sí que és veritat que no pot ser
una... Que ens prohibien entrar líquids a l'estudi.
Doncs era la teva època.
A la meva època.
O potser depèn de l'hora del dia.
Perquè
al matí
dia
no ens mirava ningú.
Es va tombar una Coca-Cola i es va parar la ràdio. Uf, saps què vull dir? Home, sí, clar. Vull dir que és perillós. Bé, tot solucionat. Els tècnics ens estan sentint. Tot controlat.
Molt bé. Dia difícil, avui.
Dia molt difícil.
Com esteu?
Tocadot. No t'ho negaré. Estic tocat.
Estem afectats, la veritat. El que passa que també ha estat una bona excusa per recuperar la discografia de l'oreja i llavors jo vinc també amb aquesta pujada que genera, no?
Va, anem a pams, perquè realment aquesta notícia ningú se la veia venir, ningú s'ho esperava, que és com arriben les pitjors notícies. De cop i volta i sense previ avís. Després de 17 anys meravellosos i plens de música i emocions que no oblidarem mai, volem anunciar que les trajectòries professionals de la Leire i l'Oreja de Van Gogh seguiran camins separats. La decisió ha estat dura i difícil, però arriba després de molt de temps de reflexió i converses profundes en les quals no hem aconseguit apropar les nostres maneres diferents de viure el grup. Acaba una etapa fascinant que tots portarem al cor i que ens ha permès disfrutar de la millor professió del món i d'una manera somiada.
Vuelve a ser mi cumpleaños y en mi mesa habrá dos platos, aunque sepa que esta vez tú no vendrás.
Amb aquest comunicat, l'Oreja de Van Gogh anunciava ahir al migdia que la Leire Martínez deixa de ser la veu del grup.
Quin comunicat tan horrible.
Molt
ja d'entrada, perquè està
fred,
dient que la Leire no ha format mai part de l'Oreja de Van Gogh, que
sí,
no
totalment,
és el grup,
totalment.
Que és una persona que és com un annex.
Sí. La notícia ha deixat a molta gent destrossada, sobretot els que som fans i els que som molt fans de la Leire. I ara comentarem les diferents teories que envolten aquesta ruptura, perquè ja us avanço que s'acabarà el paper de plata del Sorli Discau, si mires una mica a Twitter, perquè es diuen autèntiques barbaritats.
I, perdona,
i que alguna no sigui veritat.
Exacte,
i que alguna no sigui veritat.
No m'acaben de semblar a mi barbaritats,
no, no,
eh?
No, no,
I
no, no,
la
no.
barbaritat és com està actuant l'Oreja de Van Gogh.
Sí. Per nosaltres, fatal. Per cert, que ara ho comentàvem abans d'entrar amb la Marta, hi ha la sospita que aquest comunicat hagi estat fet amb intel·ligència artificial. Que no hi ha cosa que em sembli pitjor que una notícia tan important hagis de tirar d'intel·ligència artificial. Però ja et dic...
Hi ha homes que escriuen pitjor que la intel·ligència artificial.
Que és una teoria.
No és el primer comunicat de ruptura que llegiríem amb intel·ligència artificial, perquè et recordo que Diego Matamoros, fill de Kiko Matamoros, personatge icònic de Sálvame, va comunicar que havia deixat en Marta Rimbau, la influencer catalana, amb un comunicat demencial que estava tan escrit per intel·ligència artificial que posava, o sigui, els adjectius estaven en femení /masculí.
Sí, que no s'havia ni rellegit, eh? Ni rellegit. Bé, hi ha qui defensa això perquè ho han ficat en una aplicació que detecta els textos d'intel·ligència artificial i diu que el text sembla que 100% s'ha generat per intel·ligència artificial. Jo diré que he provat aquesta aplicació.
Molt bé, periodisme.
I he posat un text meu i també diu que és intel·ligència artificial.
Hòstia, quina merda,
nano. Potser detecta els textos escrits per homes.
Per homes heterobàsics.
Però quin text has posat, tu? T'has posat intens.
Mira, el volia posar al guió, però he pensat, treu això. He fet un text com si el comunicat hagués estat un agraïment a la Leire per tots els bons moments que han viscut.
Crec que diu molt poc de tu
que la web aquesta es pensi que el que escrius molt, ho fa per intel·ligència artificial. Favor. Vol dir que no hi poses cor a les teves paraules.
Jo he posat el que vaig poder, però no hi ha hagut manera d'enganyar l'algoritme.
No, t'has de deconstruir més.
Totalment.
Tu imagina't si escrivint un text fals sobre la Leire i que li agraeixes tot el temps que ha passat a l'oreja ja et costa, ja dius que és intel·ligència artificial.
Mira, imagina't les exnòvies. Les teves exnòvies.
Aquesta aplicació crec que no funciona bé.
Haurem de deixar de parlar d'exnòvios, que en parlem a cada programa.
Ah, sí, llavors ens escriuen.
A mi m'estan arribant missatges d'exnòvios, justament.
A mi no m'arriben perquè em tenen bloquejada tota la xarxa social.
Com ha de ser.
Tornant al comunicat, la gent critica que és un comunicat molt fred, que no hi ha cap comiat a la Leire ni cap mostra d'afecte.
És que no es diu ni te queremos, Leire.
No, en cap moment. I això sorprèn molt perquè, clar, els tios que han escrit aquest comunicat són els mateixos tios que en el seu dia van escriure. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara a la madrugada del 20 de enero, vull dir coses boniques. Desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
Que t'estàs posant intens.
Que ens pensàvem que era gent, jo em pensava que era gent totalment deconstruïda, molt sensible i que encara que les coses acabin malament, tindrien un agraïment per la Leire. Que estàs...
Tindrem la Juliana distreta.
Se't farà difícil, oi?
Juliana, intenta fer una mica de focus, perquè el que ha passat és molt greu. L'hora és gravíssima, i et diré una cosa. Tothom ara està posant l'atenció tant en la Maia com en la Leire. Però sabem com es diuen aquests quatre tios?
No, però per mi això, tu ja sé que ho veus amb una perspectiva negativa. Però per mi és una victòria. És una victòria perquè vol dir que les protagonistes són i sempre seran elles.
Però són les importants. Però també són les assenyalades i les persones a qui es donen la culpa de les coses. Hi ha una misogíria també en tot plegat.
Jo crec que per lo bo i per lo dolent, la vocalista de la cantant de l'Oreja de Van Gogh sempre ha estat el centre de totes les mirades. Sí. Per les coses bones també, però...
I no és només els noms que no ens els sabem, perquè jo cada cop que veig les fotos d'aquests nanos i mira que potser estic al top 5 persones més fans de l'Oreja de Van Gogh, me'ls miro i penso, és que ben bé que un dia em podria servir aquí a l'Ametlla Origen i no et reconeixeria.
Canviar cada any, cada que no ho sabries.
I en canvi ens toquen la Leire i et dic jo que me n'adones, que me n'adono.
Avui també és un bon dia per comparar aquest comunicat que han fet ara amb la Leire amb el que la banda va fer el 2007 amb la marxa de la Maia, que diu, us volíem explicar que fa unes setmanes la Maia ha decidit que no seguirà amb nosaltres per començar la seva carrera en solitari. Sentim molta tristesa, no només pels motius musicals evidents, sinó per tots els anys i experiències viscudes. I tot i que voldríem que la Maia seguís amb nosaltres, li desitgem tota la sort del món en la nova etapa. I atenció, perquè en el comunicat del 2007 sí que el firmaven... Ells
a veure,
quatre,
per fi sabrem com es diuen.
En Pablo, l'Àlvaro, l'Artit i en Xavi. Espera't,
no,
que no
ho
diguem
malament.
Àrits i Xavi.
A veure,
en Xavi sí que és el famoset.
El Xavi en ve alta, sí.
El famoset, que és dels cabells arrissats.
Àrits Garde, eh?
Àrits, perdoneu.
Escolta'm una cosa. Clar, aquests comunicats són diferents també per un motiu molt evident. En un estan comunicant que els han deixat...
Correcte.
Aquí
I a l'altre estan comunicats que
deixen,
han deixat.
Que deixen la Leire.
Per tant, us imagineu vosaltres que la decisió s'ha pres en desacord amb la Leire, que ella potser hauria volgut seguir.
Jo crec que ella hi acumula molts anys de sentir-se en un segon pla i no prou valorada a l'Oreja de Van Gogh. És a dir, sempre s'ha sentit una mica amb aquesta sensació de soc la segona, soc el segon plat... I quan hauria de necessitar el suport del grup que està amb mi i que em fa suport i que no que ho diu públicament, el que fan és aplaudir la Maia encara. I llavors ella, jo crec que sempre s'ha sentit amb aquesta sensació d'estar infravalorada dins d'aquesta formació.
Totalment.
I llavors ha acabat passant el que nosaltres també sospitem, i és que hi haurà probablement una segona oportunitat de la Maia dins del grup.
És que 2024 és oficialment l'any de les segones oportunitats, ara ja sí que sí que ho podem dir. El que sap greu realment de tot això és el que tu dius, Marta, que és des de dins del grup que mai s'han pres la Leire.
Seriosament?
Efectivament. Mm. I sempre han estat pensant en l'altra. És una exnòvia que per... O sigui, és una nòvia que
com
per un moment...
Com una substituta.
Exacte,
tingut, els
ha tret el clavo que saca otro clavo i han anat tirant, però ells estan encara enamorats de la Maia.
Em sap un greu citar l'Oreja de Van Gogh. El amor verdadero es tan solo el primero.
Que també és veritat que és una frase que a mi em fa patir molt, perquè si ha de ser el meu primer amor, jo, tant de bo si no sigui...
Però és allò de romantitzar molt els primers amors. I et diré una cosa. Quanta part de sentiment hi ha en aquesta segona oportunitat amb la Maia i quanta part de negoci?
I de nostàlgia.
Perquè, clar, han vist... I de nostàlgia. Que... L'Oreja de Van Gogh viu de la nostàlgia, sí. I és una cosa que hem d'acceptar.
I, per tant, saben que viuran encara més bé amb la Maia que amb la Leire, perquè és més nostàlgic.
I què va passar quan la Maia va presentar-se al concert de la Carol G?
Sí,
no,
sí,
va petar.
Sí, sí.
Ah.
Que sí.
No, està claríssim que ha sonat així. No hi ha cap mena de dubte i, a més, es veu que la Leire no ha tingut cap implicació en aquesta decisió i ho sabem del cert.
Bé, fem una cronologia del que ha passat amb aquesta ruptura i les últimes informacions que tenim són...
Que baixi l'Òscar.
Sisplau, que baixi en Bota. Que baixi algú i que ens ho expliqui. De moment, només hi ha aquest comunicat oficial del grup i que la Leire, ella mateixa, pels seus mitjans, pel seu Instagram, pel seu Twitter, no ha dit res. Però no és descartable que publiqui una carta en les pròximes hores, com ha assegurat per boca seva a Telemadrid, Mar Montoro.
Hasta donde me permites, y si queréis, os voy a...
Desbloquea el teléfono móvil,
voy a compartir
Montoro,
con vosotros...
A ver ese mensaje.
Ese mensaje que me ha dejado mi amiga, dice, bueno, corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea. Pero por el momento no tengo mucho que decir.
Bueno, doncs, molt important aquest missatge que ha enviat a Telemadrid i que van llegir ahir a la tarda.
I el que més greu em sap d'aquest missatge és el cuando me encuentre bien, quan em trobi bé, està destrossada.
I ja feia dies que ho estava, eh?
Efectivament, feia molts dies que estava trencada la Leire.
De fet, ara s'entenen les llàgrimes del seu últim concert dilluns passat a Saragossa. Ella emocionada, que no pot cantar, evidentment, i que tot el públic l'acompanya.
Era l'última vegada que cantava aquesta cançó.
Ella estava fent l'última cançó al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, i només ho sabia ella, i evidentment els de la banda.
Els impresentables
però
de la banda.
Però el públic no ho sabia.
Però és que és molt injust, això, perquè no va poder acomiadar-se de tota aquesta gent. I això també explica moltes coses, perquè ella hagués volgut acomiadar-se, jo m'imagino.
Per tant, no ha interessat que s'acomiadi, perquè les coses deuen estar molt malament. O potser ara en xapen la boca i hi ha un concert de comiat que no han vist venir, però no té pinta amb aquestes declaracions.
No fa pinta, eh?
Han acabat tan malament que no pot haver-hi Kiki despedida.
No n'hi haurà,
No, no té gens de pinta. Dit això, i ara sí que entrarem en territori desconegut, perquè comencen algunes teories, bueno, que ja hem anat comentant aquí, però que estan circulant amb força. La més estesa, a hores d'ara, surt de l'exclusiva del comunicador i periodista del Cor, Javi de Hoyos, a Ni que fuéramos ahí.
Exclusiva.
Amaya Montero va a regresar a la Oreja de Van Gogh con un concierto. Tiene cerrado ahora mismo, tiene firmado un concierto con la Oreja en 2025.
Combato.
¿Eso quiere decir que Amaya va a volver a la Oreja de Van Gogh como tal? Pues no sabemos lo que pasará después. Pero evidentemente la salida de Leire, por lo que nos llega, además es una información que quiero darle el nombre a quien nos la ha dado, que es el periodista Odio Mali, que ha podido hablar con una persona muy cercana al grupo, nos ha dicho que Leire se ha tenido que ir porque ya no estaba dispuesta a seguir aguantando más este tipo de situaciones y que Amaya va a regresar con un concierto a la Oreja de Van Gogh y a partir de ahora se verá lo que pasa.
Són uns genis, eh? N'hem d'aprendre moltíssim. I això és una classe de periodisme.
Es trepitgen molt més que nosaltres, eh?
Sí,
aquesta gent.
Bomba, exclusiva, que no pot ni parlar periodista.
I l'altre, el Quico, o el no sé què és, que van xerrant de fondo. Jo no sé si s'han deixat el micròfon obert de pinça.
No, menjant-se el iogurt, no?
No, és espectacular.
Fantàstic.
Ara, m'ho crec tot.
Que la Maya tindria signat un concert, un únic concert, amb l'Oreja de Van Gogh a Madrid, i que això hauria estat el detonant pel qual, doncs, ella ha pres la decisió, o li han fet prendre la decisió de deixar el grup.
Quin serà el relat públic ara? Culpar la Maya. No? Una mica com sempre passa en una relació de parella, quan hi ha una altra, l'altra noia...
Bueno, per culpa de Maya, ara la Leire...
Quan tot és responsabilitat d'aquests quatre senyors que no torno a recordar com es diuen.
Xavi, Álvaro,
Aritz,
Pablo i Aritz.
Aritz, sí, Xavi.
No, ara escolta'm una cosa. Escolta'm. Jo crec que ells devien tenir la intenció de fer aquests concerts de retrobament amb la Maya...
Amb les dues,
sense
no?
Sense trencar amb la Leire. Jo no sé si amb les dues.
A mi em semblaria normal fer-ho amb les dues.
Clar, jo crec...
Un concert d'homenatge i de nostàlgia i de retrobament...
No.
Tots són l'Oreja de Van Gogh.
Jo penso que si hi ha hagut aquest conflicte, també devia ser perquè la Leire es va sentir apartada i per sentir-te apartada t'han hagut de comentar, escolta'm una cosa, farem aquests concerts només amb la Maya. I aquí és quan ella diu, escolta'm una cosa, tu no et pots anar follant la teva ex i pensar que tornaràs a casa i jo t'hauré fet el dinar? Què et penses, soci?
I que i anirem a dormir fent la cullereta.
Clar.
Què et creus?
Ho vols tot? O fem un trio o res.
Jo crec que...
I aquí no s'accepta.
Això crec que es deu haver dit més d'una vegada. vegada en moltes cases d'aquest país.
I el Xavi, el Pablo, l'Àritz i l'Àlvaro han dit, escolta, sòcia, pues no farem trio. Ens n'anem amb la Maia.
Qui deu haver dit això a casa seva?
Escolta, doncs, més gent de la que et pensava.
Ah, sí, sí, tant.
El trio està molt de moda, està tornant amb força, perquè jo crec que s'havia perdut.
És la tercera via, eh?
És la tercera via.
Ara,
aneu amb compte, que ja se sap com acaben aquestes coses.
Una cosa, jo entenc que la Leire comencés ja està molt farta, perquè no sé si ho recordeu, però aquest estiu a Telemadrid ja s'insinuava que la tornada de la Maya al grup estava feta.
Bueno, pues estamos hablando de Amaya Montero. Y la gran noticia que ha podido saber este programa es que vuelve con la oreja de Van Gogh.
¡Qué bien!
Es que me parece una noticia brutal y que no solamente vuelve a reunirse con ellos de fiesta, ¿no? Va a iniciar una gira.
Maravilloso.
Y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario, sobre todo de verla bien,
sí,
de todo
sí.
el grupo
maravilloso
respaldando y sobre todo lo bien que nos lo
clar,
vamos a pasar.
Això, aquesta informació és anterior al que explicava en Javi de Hoyos, però clar, la Leire n'ha sentint.
Però això ha passat sempre, des del dia 1 que va entrar la Leire, ella ha anat sentint com, en realitat, estan enamorats de la Maya, en realitat volen tornar amb
però
la Maya, en realitat
que
la Maya.
Que
és una exnòvia que no ha desaparegut mai. Right. És una ombra que l'ha perseguida sempre, que és el que ella ha explicat moltes vegades, també.
I que ella ja feia més anys que estava a l'oreja de Van Gogh que no pas la Maya.
Clar.
És una cosa que és veritat que molta gent no s'ho pensaria pas, això.
Molta gent també defensa el que tu deies, Marta, que segurament en ells quatre se'ls hi ha encès la bombeta del negoci.
Segur.
Just en el moment que Maya Montero apareix en el concert del Bernabéu de Karol G.
100%.
Estoy segura que muchos de ustedes se saben su música. Es una reina. Está nerviosa porque lleva dos años sin coger un micrófono, sin subirse a un escenario.
Apareix la Maya.
Moment preciós.
Wow. Pell de gallina.
No, és que m'explota la pell.
I la tornem a sentir cantar.
Déu meu.
Després de molts anys.
Wow.
Wow.
És meravellós.
Un dia d'esto sin que suelo pensar hoy va ser el día menos pensado.
Realment, l'àudio és molt emotiu, però les imatges són increïbles, perquè veus el Bernabéu absolutament ple, vibrant, amb el retorn de la Maya.
I no només el Bernabéu, sinó que després a xarxes va haver-hi un rebombori i un moviment
descomunal.
Bestial, perquè ens va emocionar molt. A mi això em sap greu, perquè jo, si hagués sigut una cosa més neta, hagués fitxat en un concert de la Maya, però ara em posen en una situació molt incòmoda com a fan, perquè sento que anant a aquest concert estic traint també la Leire i li estic fent una putada.
És, exactament. És una mala jugada per tota la gent que estima l'oreja de Van Gogh, perquè la il·lusió que fa tornar a veure la Maya als escenaris, que estigui bé, que torni a ensenyar-nos aquesta veu tan preciosa que té, és el que ens mereixíem i el que demanàvem.
Totalment.
Però no es mereix aquesta manera de tornar a entrar al grup.
I lo maco que seria
ella, ni la Leire.
Amb la Leire, perquè la Leire també hi ha cançons que són de la seva etapa, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Vull dir, sí.
La Maya haurà de defensar també les cançons de la Leire, o no?
Serà només de nostàlgia. Jo crec que l'oreja, però això podria ser molt de friqui, hauria de fer un concert. Bueno, clar, però primer hauria de tirar enrere, eliminar...
Una cosa, saps què hauria de fer l'oreja?
Un concert amb les dues, per mi.
Prescindir d'aquests quatre tios...
Que no sabem qui
són
encara.
Que vinguin quatre instrumentistes més, quatre
no
músics nous.
No
el teclat, la guitarra, el baix, no sé què, i que es quedin la Leire i la Maya.
Però és que els drets deuen ser de l'oreja.
Bueno,
l'oreja vull dir aquests quatre.
És que ells són l'empresa.
Ja ho sé, i ells probablement ara els estic desmereixent molt i menys preant, i han escrit segur les cançons, i tot, són ells els cervells.
Una gran part de l'èxit és la seva composició.
Però et diria, no serien ningú sense aquestes dues dones.
Absolutament.
Totalment.
Com tants homes del món.
Com tu, Roger. No.
Absolutament.
No.
A favor.
Mira, no dit res, pobre. No, però per si de cas se li ha de donar recordant.
M'estàs cridant tan alt que no t'he entès, però m'has fet por i et dic que tens raó.
La Marta i jo som la teva Leire i la teva Maya i
mira,
aquest trio...
Això sí que és un
només
trio.
Només podria funcionar com a duo si faltés una persona.
Oh, wow.
I no som ni la Marta ni jo. És broma,
no,
perdona.
No, és que crec que no és broma.
El Roger també
és que crec que no és broma.
No, tots som necessaris.
Sí, escolta'm una cosa.
O cap.
Descarteu la tercera via, que
100%.
És buscar una veu nova.
Ah.
Ho descarteu completament, que es faci aquest concert de retrobament.
Sí, jo també ho descarto. Saps per què? Perquè seria bastant estrany que ara l'oreja de Van Gogh anés amb algú jove. És a dir, imagina't que fitxen una nena de 25 anys.
La Su.
A mi em semblaria una...
Jo, el meu somni.
A mi em faria bastanta cosa... Més que res per la diferència generacional ja d'aquests senyors que tenen 50 anys amb una nena que en tingui 25.
El meu somni quan era una nena era ser la vocalista de l'oreja de Van Gogh i a més em semblava que tenia molta lògica perquè la Maya és basca
la Leire és gallega i en el meu cap era evident que la tercera vocalista...
Deliri és de grandesa des de naixement,
sí.
Des de naixement.
Havia de ser catalana, i jo sóc catalana.
Mira, acabarem... Deixa de parlar.
La Mariona perquè... Escoda ho faria molt bé, eh?
Escolta,
siguem
sí,
serios,
Sí, tens tota la raó perquè ho fa tot bé. Perquè ho fa tot bé. El grup no sobreviuria a un tercer canvi de veu, eh? Penso. Al final ja no saps.
És que són super, aquests senyors són supervivents, eh?
Però escolta, mira, hi ha grups catalans que han sobreviscut a molts canvis de veu, eh? Han sobreviscut com han pogut, però han anat tirant.
Aquí hi ha un altre tema, i és... Caldrà veure si aquestes segones possibles oportunitats funcionen. Perquè està molt bé el Kiki, de retrobada. Però
ara.
Després, a veure si vols seguir la relació o no.
Dimarts s'ha d'anar al bon preu, eh?
Hi ha ferides que encara fan mal, eh? Que no han cicatritzat bé.
Ara només un Kiki. Quan dic un Kiki, dic una gira. Perquè hi haurà d'haver-hi més d'un concert amb la Maya.
Per tant, acaba l'Oreja de Van Gogh.
Jo entenc que sí. O sí, entenc que sí.
A veure si...
I per això crec que la idea devia ser que no acabés pas. És a dir, seguir després amb la Leire. I tenir com aquest moment... de només fer la gira amb la Maya i després tornar amb la Leire. I per això jo entenc que la Leire ja ho ha emprenyat. Perquè, escolta'm una cosa, jo no puc tolerar que vosaltres us vengueu totes les entrades i triomfeu així amb la Maya i que després torneu a casa, no.
Exacte.
Mira, ara sentirem un fragment de l'última entrevista que va fer la Leire, que va ser el 17 de setembre a Televisió de Navarra i que se la notava emprenyada ja.
Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. Y a mí que se diga que Amaya vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí. Cuando se dice eso. Quiero decir, si Amaya vuelve, y si fuera verdad o si no fuera verdad, quiero decir, joder, pues es que pudiera pasar o no. Es que no lo sé. Quiero decir, yo es algo que ahora mismo no me planteo y que además el grupo será el que tenga que decir o no si esto va a ser así o no. Pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de, ah, pues qué bien, qué estupendo, qué maravilloso que vuelva, y digo, ¿y yo qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo que llevo 16 años en este grupo.
Es que tú eres la Oreja de Van Gogh.
Claro, entonces digo, joder, sí que me resulta feo eso. El ver que parece que no importa nada, ¿no?
Como casi siempre.
Leire, que bé que parles.
La Marta estava aplaudint, eh, des d'aquí a l'escolí.
És veritat, però és que...
Sí. És perfecte,
Però és que, de veritat, que sigui ella qui hagi de sortir públicament a dir aquestes coses i els senyors, els quatre senyors que no sabem com es diuen, continuïn allà, fent negocis, i amb els ullets allà, amb el signe de l'euro, pensant, ah, no, posarem la Maya a omplir Bernabéus, de veritat, em fa vergonya.
Sobretot,
vergonya d'un grup venint del, com és l'Oreja de Van Gogh.
I sobretot perquè, i això és una altra carpeta a part, eh, però no sé si la Maya està preparada per aquest repte, tenint en compte com de delicada ha estat, vull dir que no sé també com li pot sentar, i jo no sé si ells pensen en això.
No sé si només
pensen en els dòlars i no estan ni contemplant com està la seva excompanya.
M'està quedant claríssim. Aquests senyors només busquen negoci.
Sí.
Bé, dos quarts
d'una... Serem nosaltres els que els hi donarem. La temptació serà grossa.
La temptació serà molt grossa.
Ja,
jo estic a punt de fotre els zinis.
Hem d'esperar a veure què diuen tant la Maya com la Leire.
Sí, sí, vull dir que ens seguirem parlant perquè això té pinta que serà un dels grans serials d'aquest final d'any.
I no ens ho pensàvem, eh?
No, ha sortit així de sobte. En tot cas, ens seguirem parlant. Una última dada. Aquesta va ser la primera cançó que va cantar la Leire amb l'Oreja de Van Gogh.
I hi ha un punt premonitori, si em deixes dir-te, perquè sempre seràs benvenida a este lugar, vol dir que si l'altra està benvinguda, ella se n'ha d'anar al carrer, perquè aquí no hi ha poliamor.
Com casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia.
Buscando un corazón.
No, pero
el mío raro.
No podem seguir, eh?
Deixem veure aigua,
si no
que hem de parlar...
No,
perquè hi ha... Mira, tira l'altra peça.
Benvinguts al Mediterrani. Durant segles, aquestes aigües han estat testimoni de les aventures més èpiques que us pugueu imaginar. I és aquí on comença el nou repte de la travessa.
Ja!
Bé, cada cop queden menys concursants a la segona edició de la travessa i demà tindrem nous capítols a 3CAT, el 7 i el 8, i la setmana que ve, doncs, els dos últims amb la final. I de tots els participants, hi ha un nom que ens ha cridat l'atenció, Marta. Un nom que uneix la travessa, atenció, amb el d'en Pep Guardiola. Per tant, pell de gallina aquí.
I visca Catalunya.
Sempre.
Que quedi claríssim. Presentem aquesta concursant que ens interessa particularment aquí, el que no surti. Ella és la Carla Torrent, 30 anys, mestra, i neboda d'en Jordi, de 51 anys, que és el seu company a la travessa.
La Carla ha vist molt decidida i diu, hòstia, pujo jo. Dic, mira, saps què?
El que no vull, o sigui, el que em toca una mica...
que em vegin és que sóc com molt... Ai, nena pija, nena tal... Aquest,
no,
fora.
No, ja no.
Tothom em diu com a fina i demostraré que no sóc tan fina.
Haig de dir que la Carla és un perfil de concursant que a mi em convenç. A mi m'està funcionant. Una noia que trepitja fort, amb caràcter, que s'enfada molt quan hi ha alguna injustícia.
I una noia amb capes.
Amb moltes capes,
que
també és veritat.
Que a mi això m'agrada, sí, sí, que tingui, sí, aquesta cosa, és el que diu ella, no? De noia fina, que sembla potser una pija, però després...
I s'emprenya molt, per exemple, amb els metges, eh? Que són aquest, també aquests dos concursants,
sí,
força polèmics.
Sí, que cauen bé, tu.
Sí, bé, a veure, no em cauen bé. Em funcionen, bueno, molt, també, perquè al final estem veient un producte televisiu. Televisiu,
clar,
a mi m'agrada que hi hagi,
sí,
aquesta rivalitat, ah, i que aquesta gent vulgui guanyar per sobre de tot.
Sí, el problema de la temporada passada és que ens caia massa bé tothom. És
clar,
que tothom
era clar,
havia dues senyores ballant swing,
clar,
a favor de les estridències, clar que sí.
Doncs la Carla té el perfil a Instagram obert, com la resta de participants del concurs, i la trobareu amb el nom de Carla Torrent /TR2. Té més de 1.150 seguidors i us haig d'anunciar que hi ha gent famosa que la segueix.
Ai, 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 ai.
Apunteu bé. Entre ells hi trobaríem Laura Escanes, que té sentit que la segueixi.
Sí.
Miquel Alors, també té sentit.
I que poder tampoc no cal posar-lo en el paquet de famosos.
És famós dins del que no surti. Per tant, és un nom que sona, que ressona.
I tant, home, i tant.
Però també hi ha altra gent que té tic blau a Instagram i que aparentment no té res a veure amb la travessa. Estic parlant de perfils com el de Javi Martínez. Tu segur, Roger, que el tens controlat. És un,
sí,
futbolista conegut per haver passat per equips com el Bilbao o el Bayern de Munic. Apunteu bé aquest equip perquè tornarà a sortir al llarg d'aquesta investigació. Més famosos que segueixen la Carla Torrent. Júlia Vigas, la dona de Tiago Alcántara i la mare dels seus fills. I també et diré, forma part de la família que regenta aquell hotel que on va anar
en Flick a desconnectar amb la família. Sí. Sí.
Tiago Alcántara, exjugador del Barça. I, de fet, si aneu mirant fotos antigues de la Carla al seu Instagram, en trobareu unes quantes amb la Júlia. O sigui, eren i són, diria, amiguíssimes. I anem ja a la família que ens interessa, companys. També segueixen la Carla Torrent, Serra Claret, que és, ui, el perfil d'Instagram de la dona d'en Pep Guardiola, la, sí, Cristina Serra.
Uh-huh.
I Maria Guardiola i Màrius Guardiola.
Home, tota la família al complet, no falta ningú.
Mira, et diré, Juliana, he arribat tan avall regirant antigues publicacions, vaig passar-me 3 hores ahir, anar baixant.
Home, en el YouTube, totes les captures de qui segueix aquí.
Però m'agrada molt, perquè això vol dir que ella no s'ha creat un perfil nou per la travessa, que això també ho sol fer molta gent, sinó que ella ha aprofitat el que ja tenia, uh-huh, i s'ha canviat el nom d'usuari.
I no ha esborrat fotos.
No ha esborrat fotos.
Vol dir que li deu saber igual,
no,
que descobrim tot això.
No pensava que algú com la Marta...
Algú tan boja com jo...
Aniria a dormir les dues de la matinada mirant-li l'Instagram.
Doni, perdona, però és algú que s'ha de contemplar si comença a sortir a la
però
tele.
Però escolta, deixa'm dir-te una cosa. Carla, t'adoro, m'encantes. Que quedi claríssim.
Sí,
això,
no,
que m'ha encantat regir el teu Instagram. He trobat el contingut que volia. Comentaris dels Guardiola a la Carla Torrent. Any 2017, uh-huh, foto de la Carla d'esquenes mirant al mar. Comentari de la Cristina Serra, de la dona d'en Guardiola, Serra Claret, que diu: gaudiu molt del moment. I unes cares amb cors als ulls.
Perquè
ella,
anava aquí aquest comentari.
Ella és la mare que tots voldríem,
és molt
també.
Propera,
a mi m'agrada molt,
molt
la meva
carinyosa,
mare, però també és la mare catalana, perfecte. Atenció, anys 2016-2017, fotos a l'Instagram de la Carla amb la Maria Guardiola, la filla gran d'en Pep,
sí,
i la Cristina, agafades de la mà per Passeig de Gràcia, perquè posa la localització, amb el text My Little Sister.
Ara ens explicaràs, perquè jo m'estic,
sí,
perdent.
No pateixis.
No són pas germanes.
Com si ho fossin.
Hòstia.
Comentari de la Maria: t'estimo molt.
Ostres!
Bueno, realment aquí hi ha un vincle fort.
Home. I 2017, apunteu bé, foto de la Carla fent-li un petó a la galta a la Maria, tornant a anomenant-la a la meva germana petita, i ella que li torna a respondre: t'estimo molt.
Aquí hi ha alguna cosa.
Aquí tenien 20, sí, 23 i 17 anys. Com és que la Carla, és la pregunta que us feu tots,
sí,
té aquesta boníssima relació amb els Guardiola?
Realment era aquesta, la pregunta.
És
que
la pregunta
Marta,
que ens fem, i de fet té una resposta molt fàcil.
Pinta bé la cosa, l'ambient.
Tantes hores investigant ahir la nit per una cosa que 3CAT ja havia publicat només de presentar els concursants de la segona edició de La Travessa. Diu: la Carla, 30 anys, i el Jordi, 51 anys, neboda i tiet, s'han apuntat a La Travessa per reivindicar-se. Han passat mitja vida a l'ombra de la família. Ella és la filla d'en Domènec Torrent, la mà dreta de Pep Guardiola. Tanta investigació i resulta que no calia anar tan lluny.
Però, perdona, això ho han publicat a on?
A les notes de premsa, quan presenten els concursants i diuen: mira, tots aquests són els que concursen aquest any.
No? Però no s'ha dit pas en el programa.
En el programa.
Llavors,
no s'està fent gaire bandera d'això. Jo crec que és una informació només ja que donaven per cafeteros qui llegia la lletra petita de... de la travessa.
Una mica estrany per mi, perquè si ho poses ja llavors ho jugues en el programa.
Potser no em volien fer gaire bandera durant el programa, però
llavors ja no ho poses a la nota de premsa.
Jo estic segura que molta gent ara està dient, però si això ja ho sabia tothom.
Jo crec que no ho sabia tothom.
Tu creus que no ho sabia tothom?
Jo crec que no, perquè és el que tu dius.
Jo no ho sabia, Marta.
Això surt a la web amb Ariel 3.
Amb Ariel 3, és veritat.
Saps què vull dir? Que no.
I la travessa és molt viral, però tampoc no hi ha tanta gent sonada.
Tant si la gent ho sabia com si no, penso que és una trama boníssima i n'havíem de parlar. La Carla Torrent, per tant, és filla de qui va ser la persona de confiança de Pep Guardiola, tots aquests equips que va entrenar, per exemple, el Barça, el Bayern de Munic, que per això el Javi Martínez segueix la Carla, i les dues primeres temporades al City. El 2018, en Domènec deixa en Pep per emprendre camí en solitari ell com a entrenador, actualment dirigeix un equip mexicà, el Club Atlético San Luis, i a l'Instagram de la Carla, tirant enrere, trobareu un munt de fotos presumint de papa. Se l'estima moltíssim amb bogeria. Es nota que són una família molt ben avinguda. I també hi ha molta foto de la mama, de la Gemma Planiol. I molts comentaris anireu veient de Serra Claret, que sempre li agrada molt veure que hi ha fotos familiars. Doncs bé, en Domènec i en Pep van estar 11 temporades junts. Ens consta, pel que ens han dit les nostres fonts, que la relació segueix sent molt bona.
Bueno, menys mal.
I és per això que tot fa pensar que els Torrent i els Guardiola són, bé, com pràcticament de la família. I
cada dia més a prop seu, Marta?
Més a prop del Pep. Trobes que per mirar la travessa això em fa estar més a prop d'en Pep.
Però mira, un passet més.
Pell de gallina, només d'imaginar-me que en Pep i la Cristina algun dia d'aquests s'han assegut al sofà i han dit, vinga, encenem 3CAT, a veure què ha fet la nostra Carla, a veure com li ha anat l'etapa a la nostra Carleta. I tant de bo hagi estat així. Però atenció, perquè encara no hem acabat d'explicar-ho tot sobre la Carla Torrent, la concursant de la travessa. A la descripció de 3CAT a Mari el 3, com diu el Roger, a banda de dir que és filla d'en Domènec Torrent, també hi diu, el seu marit és l'Oriol Paulí, jugador de bàsquet professional. Aturem-nos, sisplau, uns segons aquí. Mai havia estat tan indier com amb aquest parell, eh? Quina relació tan fantàstica i ensucrada. Us presento el marit de la Carla, Oriol Paulí, 30 anys, nascut a Girona, 2 metres d'alçada.
Molt Oriol, aquí, eh?
Perdona, 2 metres d'alçada... Bueno, gent que ho viu tot molt intensament.
Gent que actualment juga a Lleida, per exemple.
2 metres d'amor cap a la Carla.
Correcte.
Quin gustasso.
Diré més, 2,01 metres.
Home, doncs és un centímetre que s'agraeix.
Que s'agraeix moltíssim.
Bueno, sí, per...
L'Oriol ha estat també a clubs com el Barça, el Gran Canària o l'Andorra. Comencen a sortir amb la Carla el 29 de març del 2017. I em direu, com ho saps, Marta? Recordeu, he tirat molt enrere a l'Instagram d'aquesta noia.
És el que esperàvem de tu.
Fa 7 anys van començar a sortir i trobareu la seva història d'amor ben retransmès mesa als seus perfils, perquè sempre han penjat molta foto junts. Parella 10, molt ensucradets, molt macos. Es van casar l'1 de juliol del 2022 al Mas Can Ferrer.
Per tant, bastant joves.
Sí, van començar... Bé, no, sí, es van casar, ella tenia 28 anys.
Bueno,
està
ell...
Bé.
Sí,
està
no,
bé,
no,
està
no,
bé.
Sí, no em semblen massa joves, però avui en dia està bé.
És veritat, és veritat. Al Parc Natural del Montseny es van casar en un lloc que té molt bona nota, les ressenyes de Google, un 4,7. No esperàvem res diferent de la família Domènec. I res, són unes fotos precioses que podreu veure als seus perfils a les xarxes. Els van quedar del casament, surten guapíssims, amb un paisatge espectacular. No sabem si els Guardiola Serra hi van anar en aquesta boda. Això suposo que queda per ells i la seva intimitat. Però...
Jo apunto que sí, no? Perquè
no ho sabem. Això ja és anar especulant i no és informació.
Com li funciona a la Carla per això el món de l'esport?
Sí.
Perquè participa en ella la travessa, el nòvio del bàsquet, el pare al futbol, a la família...
Quan a casa com el tan esportista...
Clar,
no?
Potser és el que han mamat des de sempre.
Bueno, o de vegades, com diuen els castellans, en casa de herrero, cuchillo de palo, eh?
Segur que en català també tenim el nostre refrany. Però mira, escolta'm, què et diré? Visca aquest petit mocador que és
ara,
Catalunya.
Visca. Visca.
4 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Shakira.
Shakira, ahora somos amigas, sí. Shakira, como saben, hoy mi amiga está soltera.
Està soltera, eh?
Solteríssima, guapíssima i fabulosa.
Aquesta escena es va viure fa 3 setmanes, quan la cantant i actriu d'Ana Paola va anar a la Revuelta i li va dir a David Broncano que intentaria que Shakira anés al seu programa. Hi ha novetats.
Oh, ui, que
no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Tres quarts tocats d'una del migdia. David Broncano vol que Shakira vagi a la Revuelta i allí ja es va complir una primera part de la petició, Pau.
Sí, perquè sense que ell ho sabés, a mig programa de cop li van dir que tenien a punt un vídeo que havien de tirar.
Tenemos que ver un vídeo.
¿Eh?
¿Un vídeo de qué? Porque una espectadora del programa quiere que veamos un trozo de un vídeo que ha hecho.
Hola, David. A ver si nos vemos pronto por España ahí en la Revuelta. Mientras tanto, ahí te dejo con mi video soltera. A ver qué te parece. Cualquier cosa me dices. Lo cambiamos.
És un vídeo que crec que s'ha gravat ella mateixa, la Shakira,
sí,
amb aquella opció de la posar al fons borrós.
És molt
no
de la seva edat,
el...
Però m'encanta aquesta picada d'ullet i aquesta vacilada que li fa el David, no? Sí. I el Broncano, sí. Per això sí que sabia que veurien el vídeo, això és televisió. Va fer que no. Jo mai ho sé, amb aquesta gent.
Sí, jo crec que potser no ho sabia,
jo crec que no
en
ho
aquest
sap.
Cas.
Jo crec que és el típic que es presenta 5 minuts abans de començar la gravació del programa.
Jo crec que s'implica moltíssim.
Doncs...
Si teniu informació, estimada audiència, feu...
Sí, escriu-nos.
De fet, ara parlarem de les seves propietats i consta més el que diu la Marta, que viu molt a prop d'on graven la Revuelta.
Però això, perdona, quina prova és aquesta?
No, i que a vegades...
No ho feia per un tema de proximitat,
com més a prop vius, més tard arribes.
No ho feia per això. És que, nois...
No m'heu deixat explicar. I que moltes vegades al programa, més quan era la Resistència, s'havia fet el comentari de dir una mica més i avui no arribem a temps de gravar perquè ha arribat tard, perquè viu aquí al costat.
Però que mai saps si forma part d'un gag o d'un personatge televisiu o tal. Jo crec que la meva opinió és que realment és així en Broncano.
I que jo crec que es pot arribar tard al programa o anar molt apretadet i que mentrestant tu hagis estat a casa tot el matí
teletreballant.
Mirant l'escaleta, demanant canvis...
Està obsessionat amb la feina. Jo ho penso de veritat i que vol calcular cada segon.
Jo crec que no.
És impossible, tenint un programa com el que té, cobrant el que cobra, que no li importi i que vagi allà com si estigués fent...
Jo estic amb tu, que està obsessionat, però que la imatge que vol projectar és que passa de tot.
Sí, però està obsessionat.
Segurament.
Ell es lleva i el primer que fa és mirar les audiències.
Home, clar, més ara que és el vídeo.
Sí, 100%.
A veure, escolta'm, per tant... Tindrem la Shakira a la Revuelta, tot indica.
Bé, però encara no es va agafar molt a les paraules d'ella, perquè per ell sí, està molt clar que hi anirà.
Ha dicho que se va a venir al programa y que pongamos, pero claro...
Ha dicho que se viene al programa, pero que te quiere enseñar un trocito del vídeo.
Ponemos el vídeo si viene al programa, ¿eh?
Nos deja poner 10 segundos o 15, nada más.
Ell va tirar el vídeo de la cançó de Soltera i veurem doncs, si ara acaba passant o no que Shakira va allà.
Aquí hi ha un acord de promoció al darrere, crec, de la discogràfica i televisió espanyola que fot por.
I tot això ve perquè fa 3 setmanes Broncano va entrevistar Dana Paola i li va demanar que fes una crida a Shakira perquè anés al programa.
Tienes que venir al programa número 1 d'Espanya, La Revuelta.
Vale, perfecto.
Son increíbles, hay sopa fría, amor y mucha diversión. Él es David.
I s'ha de dir que quan Dana Paola va enviar aquest missatge perquè Shakira trepitgi el teatre de la Revuelta, hi va haver gent que va veure molt clar que això acabaria passant. El 26 de setembre, Roger Carandell tenia la següent intuïció.
Tinc la sensació que és molt probable que molt aviat Shakira visiti el plató del nou programa Revelació del Panorama Espanyol.
I és una intuïció que, evidentment, està guanyant molts punts.
Molt bé, Roger. És la primera vegada que encertes alguna cosa.
Ja era hora.
Després del fracàs de dir que l'Aitana faria una col·labo amb tu, Geis, amb Biel Juste... Tocava que tinguessis alguna victòria i aquesta fa pinta que ho serà.
No és mèrit meu, em va sortir de l'ànima.
Sí que és quan
l'ànima
és teva,
l'ànima és meva, tens tota la raó.
Nosaltres el devíem tractar de sonat.
Sí,
com sempre.
Ja l'imagino cridant de fons.
Sí, crec que no hi eres aquell dia.
Perquè si no ja l'hagués tallat.
Sí, no l'haguessis deixat parlar, és veritat.
Com deu estar en Pablo Motos veient tot això? No? Perquè...
Malament.
I més que la Shakira ja ha visitat el plató de Pablo Motos.
Sí, i a més que ara, miri com m'ho miris... Des de la setmana passada, i de moment també aquesta, la Revuelta sempre és líder. Semblava més que Broncano i Motos s'havien agafat amb esportivitat aquesta competició, però a més l'ambient està començant a canviar. Aquest cap de setmana, el diari britànic The Times va fer un article sobre aquesta disputa televisiva titulat Els shows de la tele són el nou front de batalla de les dues Espanyes.
Però... No és una mica estrany, tot això?
Okay, que el Times es fixi en el prime time espanyol,
igual,
no?
Igual no tenen temes allà, eh? Saps quan nosaltres també busquem un tema d'aquests una mica de nevera?
Ens van obrir la nevera?
Sí, van dir, però... què tenim aquí? Que no, avui tenim un espai molt gran aquí.
Jo no m'ho acabava de venir...
Bueno,
no m'ho veia venir.
Cal
a veure què diuen, a veure què diuen. Potser és interessant, la seva anàlisi.
Ah, no, segur que ho és, però clar, no m'ho esperava.
Doncs bé, bàsicament parlen de l'Hormiguero i la Revuelta i d'aquesta competició, i per fer l'article han parlat amb Broncano, no amb motos, i Broncano ha fet les següents declaracions al The Times.
Broncano, tu creus que has de dir motos?
Se li ha escapat, no? És que aquí no en perdoneu ni una.
El Pablo Motos. És que ets tan català, Pau, m'encantes.
En Pau Motos.
En Pau Motos. A veure, el Pau Motos no va venir, però el David Broncano sí. Què va dir?
Broncano va dir al The Times: ells, l'equip de motos, van ser els primers que van dir en antena que Pedro Sánchez em va col·locar a Televisió Espanyola. Estan contribuint a polaritzar el tema.
Déu-n'hi-do com s'ha mullat, no?
Per ser David Broncano, que mai es mulla.
Va passar un estiu, jo crec que molt fart de tots aquests comentaris que s'anaven fent. I per això també quan van presentar la temporada de Televisió Espanyola i van presentar la Revuelta, ell va fer uns comentaris punyents i amb tot el que li havia sentat malament, no? També dels 14 milions que no anaven a la seva butxaca, que no estava traient diners de la sanitat pública, etc, etc.
I crec que ara, que és el número 1, doncs ha decidit passar una mica a l'atac, tampoc exagerat, però sí disparar una mica contra motos. Però bé, encara sobre Broncano, digues.
No, que també et diré que Pau Motos no s'ha de preocupar gaire perquè ara és escriptor.
Ah. Ai, què és això que diuen?
Bueno, diuen que guanyarà el premi Planeta.
Qui ho diu?
És rumorologia del món editorial, Marta.
Rumor.
Sí, totalment, és un rumor. Clar, això vol dir que aquest senyor avui ha escrit un llibre amb un pseudònim que ha presentat els Premis Planeta.
I casualment ha tornat a tocar algú del propi grup de Planeta.
I que el jurat, el jurat, sense saber qui hi ha al darrere, perquè teòricament el jurat no ho sap, ha decidit que aquest llibre doncs, és el,
això
és,
es
mereix
avui
el Premi
això
Planeta.
Això deixem-ho refredar.
Sí, avui ho sabrem a la nit.
Avui ho sabrem, val.
No, aquest és el rumor. Aquesta nit confirmarem si és veritat o no, però també diuen que el programa d'avui de l'Hormiguero
està gravat.
Està gravat.
Efectivament. Un premi.
Qui ho diu, això?
Rumors?
Rumors?
Hosti, en sèrio, li donaran el Planeta a en Pablo Motos?
L'any passat a la Sonsora Isònica, que també és d'Antena 3 i tot és del mateix grup.
Un milionet, Marta.
Ah, clar,
un dels premis literaris més...
És el mateix grup de comunicació. Sí. Tot quadra.
Mai li ha tocat a una
dona. Bueno, ganes de saber què ha escrit.
Tu creus que això li farà guanyar audiència?
No, crec que això el fa tenir altres preocupacions.
O és un premi de consolació.
Ah, ah.
Hosti, quines ganes de veure avui el Premi Planeta, que no sé ni per on s'emet.
El Pau Motos, a veure si se l'emporta.
Tu hi vas o no, Juliana, a fer rècord?
No.
No t'interessa, eh?
No és que no m'interessis, que hi vaig anar l'any passat i no hi havia ningú que acabés de ser del nostre univers. Només vam parlar del càtering. I clar, jo per parlar de càterings...
Bé, sobre Broncano, tenim novetats del seu patrimoni.
Això sí que m'interessa. A veure, cap a la llibreta dels patrimonis.
Hem sabut que Broncano està invertint una part dels diners que guanya en negocis immobiliaris. Ell ha viscut de lloguer un pis d'un edifici que es diu Torre de Madrid, a la Gran Via, al centre de la ciutat, al costat de la plaça Espanya, que queda molt a prop del teatre on graven la Revuelta abans la Resistència. Només ha de caminar pocs metres. I, de fet, almenys ja vivia aquí quan hi havia el confinament, perquè Jordi Évole va entrevistar Broncano de casa, des de casa seva, òbviament, aquest pis, i es va poder veure com era, va ensenyar la vistes, i són vistes espectaculars, i l'interior es veu lluminós, un punt minimalista, la videotrucada la va fer des del menjador amb uns sofàs de color blanc i groc, un quadre amb cercles, les parets blanques...
Una mica com a casa teva, Marta?
No, és una estètica molt més masculina.
Sí, una mica millennial, molt blanc... Tu tens més plantes que ell.
És una estètica molt masculina, perdona, és la típica habitació de tio.
És veritat. Ara m'estàs faltant el respecte.
Sí, no, perquè he vist molta llum i tot de color blanc i molt obert i m'ha fet pensar en casa teva.
Bueno, bueno, igual, Roger, t'has equivocat. Demana disculpes
bueno,
i ja està.
No cal demanar disculpes.
Sí que cal, perquè és molt greu que
a mi m'ha ofès una mica.
Doncs, mira, disculpes.
Bé. Marta, no és així.
Te les accepto. Va, gràcies, Juliana, perquè ara m'he quedat preocupada.
Ja. Anava amb un nus a l'estómac.
No sabem si Broncano encara viu aquí, perquè els pisos que segur que ha comprat són dos àtics a finals de l'any 2021 a una zona molt a prop de la Casa de Campo, que és el parc públic més gran de Madrid. En aquest cas ja no queden tant al centre de la ciutat. Estan situats un al costat de l'altre i fan més de 100 metres quadrats i la idea de Broncano era juntar-los en un de sol per viure-hi i tenir una residència que no fos al mig de Madrid i reformar-los perquè no eren nous. S'apunta que hauria pogut viure aquí amb l'actriu Sílvia Alonso, però aquesta idea potser ja ha canviat. No sabem si ha influït la relació de parella perquè fa pocs dies Informalia ha explicat que fa dos mesos, a l'estiu, Broncano va comprar una altra propietat que qualifiquen de mansió, fa més de 500 metres i té una parcel·la de terreny. En aquest cas ja no és a Madrid, sinó a una hora amb cotxe d'aquesta ciutat. La casa s'ubica a la zona del pantà de San Juan. Una casa que està en una urbanització de luxe, amb vistes al pantà, per exemple, hi viu el pilot Carlos Sainz, i segons el digital li hauria costat entre 1,5 milions i 2 milions d'euros i hauria fet la compra quan ja s'havia tancat el seu fitxatge per Televisió Espanyola.
Molt ben fet, és un tio amb aquest, té aquesta cosa de català. Saps? De fins que no està assegurat, ara ell que té sort, ja va. Ara sí, ara que agafem la mansió i que ja tenia una pasta que segur que se podia comprar, però fins que no està tot tancat.
Molt bé. En tot cas, és compatible que tingui aquesta nova casa i mantingui, aquí és on hi ha el dubte, els àtics a Madrid o potser el pis de lloguer, perquè per anar a la feina entre setmana li queda més a prop viure a la ciutat.
Cada dia pujoleges més, Juliana. Cada dia em pujoleges
més. Una cosa, aquesta veu que has fet, que vols participar al matí de Catalunya Ràdio amb els imitadors.
I el Pau, que mentrestant t'està explicant que, clar, que poder broncar entre setmanes...
Era per mantenir...
Va al pis del centre perquè
no,
li cau...
És el seu pis de solter. Escolta, molts futbolistes del Barça fan això, tenen el seu piset de solter jo crec i després que... la casa familiar,
I que potser algunes propietats són per inversió, per revendre, o jo què sé.
Jo crec que el Broncano i jo, encara que mai ho diries, ens podríem entendre.
Bé, anem a publicitat,
ara no
perquè
això sí que ets el protagonista de la història.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, feu tranquils, que ja l'hem cridat l'atenció amb la Juliana.
Estic passant uns dies delicats, família, disculpeu-me.
Estàs treballant moltíssim i lo bo és que aviat veurem el fruit de tota aquesta feina que estàs fent.
En què estàs treballant? No és pel que no surti?
No, estic treballant per una altra cosa, pel Roger, sempre pel puto Caramel.
Però de la casa.
De 3CAT, no?
Sí, de 3CAT, de 3CAT. Estic segrestada aquí.
Que són les campanades, potser.
Mira, Marta, tant de bo, Sigrid Gràcia, on són les campanades?